Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Els espills serveixen per a veure's la cara, l'art per a veure's l'ànima. I així comencem Pleiades, parlant sobre art, concretament sobre escultura. I per parlar-nos d'aquest tema tenim avui amb nosaltres Carmen Marcos Martínez. Benvinguda, Carmen.
Gràcies.
És tot un plaer tenir-te en el programa.
Gràcies.
La nostra convidada naix a València. Va cursar els seus estudis d'escultura a la Facultat de Belles Arts de València. És professora del Departament d'Escultura de la Universitat Politècnica de València. Entre les seues publicacions destaquem els llibres formatius, els quatre elements i l'escultura i Fundició a la cera perdida, tècnica de la cascarilla ceràmica. Ha realitzat diverses exposicions individuals dins l'àmbit valencià, com ara al Centre Cultural de Mislata, a la Casa de la Cultura de Bellreguard i al Club del Diari Levante de València. També ha participat en exposicions col·lectives a escala nacional, entre les quals destaquem l'11è Certamen Nacional de Pintura i Escultura Ciutat d'Arganda, la tercera convocatòria d'Arts Plàstiques Ciutat de Villena, on, a més, se li va atorgar el segon premi, i el sisè premi d'escultura Pablo Gargallo a Saragossa. Carme, l'any 2009-2010 tots sabem que serà clau per als estudis superiors, ja que els plans d'estudis s'han adaptat a l'Espai d'Educació Superior Europeu. Des del teu punt de vista, com creus que ha quedat el mapa d'assignatures després de l'adaptació a la Facultat de Belles Arts?
Penso que ha quedat prou bé perquè s'ha treballat molt des de l'interior de la facultat, des dels departaments. Ha quedat prou bé perquè s'ha intentat que tot el món tinguera la part que li interessava exercir docentment i també des de dins dels departaments pues, que tot el món estiguera a ús, que és com pense que millor se pot després exercir docència, no? És a dir, cada professor som especialistes en coses i si s'intenta que el professor estigui a gust, pues, se suposa que la docència serà bona i serà de qualitat, no? També pensem que el Ministeri pues, mos imposava unes condicions dures, no? I era tot a cost zero, només contratacions, és a dir, que estem precisament en restriccions. Aleshores, encara que un utòpicament haguera desitjat a lo millor fer prou canvis o canvis forts, doncs pues, serà prou difícil, no? És a dir, que hem de continuar els mateixos i hem de reorganitzar-se i bueno, pues, sí que n'hi ha els professors mateixos pues, se reciclem, tenim interès en millorar i tal, però al fi i al cap som els mateixos professors, no? Aleshores, des d'aquest punt de vista, en aquestes condicions, trobo que pues, s'ha fet prou bé, s'ha treballat moltíssim. Són quasi 3 anys des de que això s'anunciava fent reunions, discutint, mirar de que tot el món quedarà bé.
Un d'aquests canvis, no, que afecten la llicenciatura de Belles Arts és l'eliminació de la prova d'accés. Jo voldria saber la teva opinió sobre aquest canvi.
Potser pareix un poc polèmic. Jo personalment estic a favor de la prova, però t'he de dir que això queda pues, és com molt brillant, no? Aquesta qüestió brilla molt i a lo millor no és tan important. Uh-huh. Jo te ho vaig explicar d'una manera. Encara que estic a favor i pense que inclús hauria de tindre el mateix pes que el que és la nota de COU i de selectiu, vamos, de la nota de selectivitat, que hauria de tindre el mateix pes. Però és una qüestió meua, perquè jo després ho relativitze, no? Ho relativitze com? Pues pensant que tots els anys n'hi ha moltes persones, molts xavals, que tenen il·lusió i ganes de fer aquesta carrera, no? I no pot ser que un any no n'hi hagi gent vàlida. Aleshores, si tu fas una prova, és un filtre. Per què? Pues perquè ens agrada la racionalitat i ens agrada controlar, no? Però realment no és possible que no n'hi hagi que en un any no n'hi hagi que en xavals que ho facin bé. És impossible, no? L'atzar, gràcies a Déu, pues, té prou força en aquesta vida i ens ajuda en aquestes coses. Entonces, bueno, És igual que... Pot ser que un any els xavals tinguin un nivell més baixet. Sí, això perfectament és possible, no? Uh-huh. Però igual que jo tinc una promoció que pot ser més baixeta, però en aquest grup tinc algun xaval que destaca, i aquest xaval o aquesta xavala és sobresalient, uh-huh. i altres són notables i altres són aprovats, a lo millor aquest sobresalient pot ser més baixet que el de fa un any o dos. Yeah. Però dins del grup n'hi ha una persona que sobresurt, no? Sobreix. Uh-huh. Aleshores, la mateixa idea traslladada a un grup de gent que accedís a estudiar Belles Arts, pues, bueno, pues, la prova d'accés és important, sí. De tota manera, sabeu que a vegades se fica, a vegades se lleva, depenent un poc de lo que s'està decidint en aquest moment per part de les persones.
Un poc conjuntural.
Sí, sí. Entonces, però jo, a mi, te dic, jo estic a favor, però ho relativitzo molt, no? Perquè realment pense que la realitat és molt més rica i molt més complexa, no? I com us agrada controlar, ai, sí, pues mira, este filtre, com que el que... Jo he estat en aquestes proves d'accés i el que es valorava no era la persona que estava dibuixant bé. Per supost, ell ho tenia més recte, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però més bé el que s'apoyava era un intuïtivament aquella persona que veiem que podria fer-ho bé. Mm. Entonces, bueno, pues jo he estat i pense que és vàlida la prova. Però, bueno, pues si se lleva tampoc veig que és greu, no?
Doncs volíem preguntar-te, Carme, notes diferència els alumnes que t'arriben ara de la nova manera d'estudiar de l'ESO i dels batxillerats a aquells que arribaven del COU, per exemple, del BUP i del COU?
La veritat
trobes
és...
que hi ha diferència quant a, per exemple, coneixement sobre el dibuix o com? O venen millor en aquest aspecte? Perquè jo em recordo que els nostres professors de dibuix eren molt, 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 molt rectes. Em recordo que, tot i que no anàvem a fer aquestes especialitats, ens demanaven molt, ens exigien amb un tu. Val?
Doncs mira, jo crec que sí que tots no és cosa meua, perquè bueno, això ho parlem amb els companys, i sí estem trobant una gran diferència en l'alumnat, però és una qüestió social, no? Els alumnes nostres són xavals de la nostra societat, i clar, han canviat les il·lusions, han canviat, per exemple, el poder adquisitiu, i això fa que l'alumne sigui diferent. En quant a habilitats, sempre en la nostra manera d'aprendre també ens faltava la capacitat manual, no estava massa desenvolupada. Això trobo que continua igual o un poc pitjor, però bueno, en quant a conceptes i tal, sí que hem notat un poc de baixó, no? Diguem que la, no sé, la intel·lectualitat és un poc més blaneta, per dir-ho d'una manera, i no sé, els coneixements i després la il·lusió de l'alumne, no? Moltes vegades comentem que li ho donem tot mossegat, més que mai s'està aprenent, tenen mitjans millors que mai, però pareix que no els agrada el puré. No? Tenim aquesta sensació de que falla algo i molts professors, si ho revisem, acaba el curs i com ho podem fer millor? Estem fent cursos de formació, però és que no és un problema nostre, no? És un problema social de que realment aquesta societat del benestar que ens dona benestar, moltes vegades pues, l'altra part de la moneda és un poquet pues, la manca d'il·lusió, el tindre tot...
De motivació.
Exacte. Mm. I això no és una cosa meua, vos dic que això, conversant amb molts companys, pues, estem notant, no? Que l'alumne d'avui en dia està un poquet desmotivat, no? Ho té més fàcil que mai, sin embargo, com que no arranca, no?
Precisament per això, no? Perquè el tindre tan fàcil li fa falta... I se'ns
penta. Com, què fem, no? Ja. Estem en un... Què fem? No podem tirar darrere tampoc, no? Clar. Aleshores, com ho podem fer, no?
Sí.
I ara, Carme, canviant un poc de línia, no?, i endinsant-nos en la investigació, hem vist que estàs adscrita a l'Institut de Química Molecular Aplicada. Quina és la línia d'investigació que dus a terme en aquest institut?
Bueno, jo, a mi sempre m'han agradat les ciències. Vos comentava abans que vaig fer COU de ciències pures amb dibuix i m'encanten. La química, vaig tindre professors molt bons en secundària i m'encanta. I bueno, estar allí me dona la possibilitat de tindre apoyo i tindre estímuls precisament des de la part científica pura, pura i dura, que no és el meu camp. Aleshores, pues, bueno, m'agrada molt estar allí, no estic allí físicament, no? El meu lloc és el meu laboratori de foneria, però quan vaig o quan plantejo històries, pues me les encausen, no? I bueno, pues és molt agradable. Ara mateix tinc un projecte d'investigació concedit de la Politècnica per a grups emergents i es tracta de precisament de la foneria, l'escultura en bronze, trobar pues, o bé mitjans tècnics millors per a millorar-los, però que al final i al fi i a la cap sempre acaben millorant l'expressió, no? O bé perquè la tècnica millora també l'expressió, o perquè el fet de que canvia una part de la tècnica canvia també l'expressió, no? Perquè estan sempre en unió. Entonces, bueno, pues n'hi ha una part de la investigació que és tècnica més pura i dura. L'altre dia estàvem en microscopia, Laura i jo, i n'hi ha una part d'això més dura i n'hi ha una part que està simplement és una vessant escultòrica, no?
Jo volia fer-te ara la pregunta d'un milió d'euros.
Però si la contestes bé, me'ls dones o què?
És una manera de parlar.
Ah, vale, vale.
No, volia saber si es pot viure només de l'escultura. Es pot viure de les pròpies obres com a escultor o escultora professional?
Bo, jo sé d'algun cas, sé de gent que està intentant-ho, però amb molt d'esforç i amb molta... No és ni fàcil ni comú. Lo comú i lo més habitual és que tens algun altre treball, en el meu cas soc professora, i gràcies a aquest treball invertís en mi mateixa, no? La inversió és que faig pues, compra, adquisicions, inversió de temps, inversió d'il·lusió i en materials, no? Que es costen diners. I és una inversió, l'art és una inversió en tu mateixa, a vegades tens sort, altres vegades no, però si tens il·lusió has de continuar, no? Ara, n'hi ha gent, no? Sí, n'hi ha, però són molt contaets. És més comú que tingues un bon coixí darrere, siga un home o una dona, que econòmicament pues, te donen suport, no? I això te permetís viure en la contemplació, no? De l'ànima, que deia Elisa, que és superbonica aquesta frase, m'ha encantat. Això te ho permetís i pues, molta gent no tenim aquest coixí. Jo crec que sóc afortunada en el sentit que ser professora sí és un coixí sentimental, no? Perquè els alumnes pues, sempre t'estan estimulant. No? I entonces compartixes patiments en ells i ells mateixa te realimenten, però coixí, el que és econòmic, pues, bueno, és que necessitem... Tots tenim una o dues hipoteques per ahí i coses així, no?
I tant.
Realment són molt poques les persones que poden viure de l'escultura, no? Només hi ha alguns noms molt coneguts i...
Sí, però és que a més, si analitzàvem alguns noms, veuries que pues això, n'hi ha una família més o menys acomodada darrere, és a dir, que n'hi ha un... Este coixí econòmic que ningú juzga a ningú, és a dir, que la vida de cada un és la que tenim, no? Però existís i ser coixí. Aleshores, pues, no són tantes persones, no? No és gens comú, en absolut.
Abans, Toni, parlava de revisar els noms, no?, dels que podien viure de l'escultura, i ara jo et comento per aquells noms que t'han influït una miqueta a l'hora de crear les teues obres. Quins són?
Pues, jo no recordo una influència directa. A vegades, quan vam fer algun catàleg i el crític ha escrit sobre mi, me sorprèn el que diuen, no? Perquè a mi era gent que jo no tenia damunt de l'escritori, no? Ni catàlegs, ni a lo millor no havia visitat cap exposició d'aquesta persona, referent. Bueno, això és el món de l'art, no? Que sempre els camins se toquen per ací i per allà, són redes ocultes, no? Xarxes ocultes. Bueno, lo que sí, tinc molts escultors i molts artistes admirats, m'agrada molt fer homenatges. Entonces, moltes escultures que fas pues, són homenatges a algun company, a algun company que admire, no? Algun artista famós que admire. I això sí que ho va fer prou.
I ens en podries dir algun?
Bueno, pues, per exemple, tinc un company que és Bartolomé Ferrando, va fer una performance molt bonica fa anys, la vas visitar, estava jo allí, en Aielo, en aquest moment, en Aielo de Malferit, i bueno, pues, una performance sobre la bola del món i tal. Jo un poc després estava treballant jo en caragols vius i vas fer una peça en la qual els caragols es menjaven el paper, però no els països, perquè els països estaven fets de bitllets. Els caragols els agrada paper, la cel·lulosa els agrada, però no els agrada el paper del bitllet, això em semblava super simbòlic, no? Era un... Entonces, quan a casa se menjaven el món, però quedaven els països desfets, els trossos de països que jo havia pegat, construït el món, quedaven allí, no? I aquesta peça està, la vaig... era, per a mi era un homenatge a Bartolomé Ferrando, perquè l'estímul este de treballar sobre la bola del món, el... pues m'havia vingut ell, i no és... La meva proposta no té res que veure en la que ell feia, o sí, no? Perquè ell estava com... estava sant-lo, no? Feia una espècie de barbacoa amb la bola del món, no? Entonces, sí, són influències que vas rebent i, bueno, te dic, i jo ho faig evident, no? No me sap mal dir homenatge a Bartolomé Ferrando en la meva obra, no? I tal. Sí, ho ha fet prou voltes, sí.
I sols treballar juntament amb aquestes persones que t'influeixen o amb altres escultors, companys teus?
Això sí que aquesta pregunta m'agrada molt perquè trobo que si parlàrem profundament d'això estaria molt de rato, però bueno, sí que volia comentar que ara mateix estic treballant amb els professors de foneria de la Facultat de Belles Arts de Barcelona i Cuenca, que són Joan Valle i Pere Vidal. Tenim un projecte docent sobre seguretat i en arrel d'estar... duem ja 3 anys, no?, fent coses i tal, doncs estem ja plantejant-nos investigació junts i inclús creació, que aquest és el punt on jo volia... incidir en el sentit que és molt difícil crear conjuntament amb gent, no? De fet, nosaltres estem ara fent-ho i mos costa, no? Perquè realment jo considero que la creació és una cosa molt íntima, molt profona i en el meu cas inclús de soledat, no? Jo necessito estar a soles, completa, una soledat completa. Però bueno, el fet de que t'esforces en crear, és a dir, això com ho fem? No, això més llarg, això més curt, és... molt divertit, no? Estem patim i disfrutem alhora, no? Aleshores estem en un moment molt especial i això fa molt poquet. També estic fent un vídeo d'investigació i en aquest cas treballo amb el meu company. Este vídeo parla de la manualitat, de la importància de la mà i de la manualitat, la generació de formes escultòriques i artesanals relacionant València i Mèxic. I te dic que en aquest cas estic treballant amb el meu company, Carlos Barragán, que és pintor, i amb un escultor, Tubal Perales, que es dedica a l'edició de vídeo. Llavors sempre estic treballant ara mateixa amb Laura Guillot, que està estudiant escultura encara, i és, bueno, pues és la meva mà dreta en el projecte d'investigació que tinc, així a la Politécnica. Estic en un grup d'escultores ceramistes que es diu Pleia de Queramos, precisament Pleia de Queramos, yeah. I no és per casualitat, és perquè precisament s'ha fet al voltant de la figura d'Enric Mestre, no? Tots este grup, tots han passat per la docència al monogràfic d'Enric Mestre i bueno, pues, ell és el generador de que cada un fem la nostra poètica. Però, per exemple, en este grup és un grup més, que Enric és el motiu, però cada un fa el que vol i més bé el que fem és mostrar junts el que fem, no? No creem junts, veus? Elisa, ahir n'hi ha un matís important, no?
Sí.
I jo continuo dient que, bueno, pues que jo necessito estar a soles. Vull dir que el fet de que m'encanta treballar en equip, trobo que és preciós, és molt enriquidor, però necessito un lloc per a la meva pròpia creació, no? També ha fet una escultura per a l'Hospital de Dénia que s'acaba d'inaugurar, amb el grup de KV allí, i l'ha feta conjuntament amb el meu company, en Carlos Barragán.
Jo l'hauré vista.
Doncs pues sí, estava allí.
Jo l'hauré vista.
La inauguràvem fa poc, no? Estaves
sí.
Allí.
Sí.
Bueno, doncs pues l'ha feta conjuntament amb Carlos, però sempre cada un tenia un punt de més d'especialització dins de lo que és el projecte, no? Un projecte monumental sempre té moltes vessants, entonces, bueno, i n'hi ha una part, encara que jo faci aquestes coses amb... N'hi ha una part que és meua i jo no renuncio. N'hi ha una part de la meva obra que sóc jo, si no com he de parlar del que jo sent, no? Si no és jo en mi mateixa, no? De lo que suposa per a mi ser mare o els meus fills. De lo que... Per exemple, estic treballant molt en ells, no? Treballant en ells també. També sóc un equip de treball amb els meus fills. Bueno, pues, de tota manera necessito un lloc i un temps per a mi mateixa, per la soledat.
Bé, i ara volia preguntar-te cap a on va l'escultura en l'actualitat? Quina és la tendència actual de l'escultura?
Ai, que feu preguntes molt difícils.
Molt difícils.
Això es denota, eh?
Però tu ets l'especialista, sí.
És profunda, esta. Quo vadis escultura?
Pues mira, trobo que està un poquet recuperant la seva força. Han passat una època... en la qual, per exemple, jo des de la foneria i des del bronze pues, me sentia jo com pues, com dona de les cavernes, no? Perquè bueno, pues era l'època de l'audiovisual i si no feies audiovisual és que no estaves en el moment. Però trobo que està tot un poc tornant a puesto, no? I evidentment el fet de fondre en bronze no vol dir, per exemple, que jo estic fent també propostes en vídeo i no vol dir que una persona que sigui especialista en algo no puga picotejar en altres puestos, pues ben assessorat i tal, no? Jo crec que està recuperant força l'escultura. L'alumnat mostra que té interès en els processos, volen aprendre tècniques, volen viure les matèries, però sempre l'escultura és una qüestió pues, un poc més minoritària que el que s'usa sempre la pintura, no? L'escultura és més cara, és més costosa, és més cara de transportar, d'assegurar, és més costosa de fer en general. És una discussió que tinc sovint a vegades en pintors, però crec que sí, no? Que n'hi ha processos escultòrics que són molt més llargs que a la pintura. Aleshores, pues, bueno, no tot el món està preparat per a l'escultura, ni tot el món té que ser escultor, ni en absolut, no? El que sí que està bé és que la gent sàpiga què és l'escultura, és a dir, un coneixement de lo bàsic de l'escultura, sí. Entonces, pues, bueno, pues té el seu pes en els estudis, evidentment, no? No sé si t'he contestat, sí, sí, sí. Més o menys.
I tant que sí. Jo volia comentar-te que ens digueres en quines tècniques escultòriques eres especialista, perquè estàs comentant que hi ha tècniques que són més costoses i hi ha que no tant. Jo he estat mirant un poquet i la veritat m'he fixat tots els processos que hi ha i sí. Realment... Comenta'ns-els tu, que ets especialista sí. Novament.
Si parlem de tècniques exclusivament, jo només puc dir que sóc especialista en foneria en bronze, que és en el tema que vas fer la tesi doctoral, no? Però conec totes les tècniques, bueno, quasi totes, les que jo recorde, i m'agraden totes perquè les valore amb les seues virtuts, no? La immediatesa de la construcció en ferro, la potència de la talla en pedra, que és molt forta, l'amabilitat del modelat en fang, la fidelitat del buidat, és a dir, són... Jo les conec i les he practicat totes, no? A poc pues, vas coneguent-les i les valore totes. Ara, l'especialitat, pues, la foneria, no?
Sobre això volia preguntar-te jo. Com afecten les noves tecnologies l'àmbit de l'escultura, concretament el de la foneria? Faciliten la feina, aquestes tècniques?
No entenc molt bé aquesta pregunta.
Les noves tecnologies, no? Esteu utilitzant-les en l'àmbit de l'escultura, sobretot en foneria, no?
Sí.
De quina manera les utilitzeu? Us faciliten molt la feina?
Mira, sí, vale. Sí, estava maquetat un poquet. Concretament, a l'àmbit de la foneria, la tècnica tradicional era una tècnica, en principi, aparentment més senzilla, però molt més costosa de desenvolupar. Per exemple, ara nosaltres estem gastant la tècnica de la cascada ceràmica, de la closca ceràmica, seria en valencià. És una tècnica que és realment molt sofisticada, aquesta és la meva especialitat en la tesi doctoral, és molt sofisticada en la base conceptual, per què funciona així. Sin embargo, en l'ús és molt senzilla. No? Jo de broma els dic als alumnes, no és com la paella, la fases com la fases sempre queda bé. No? És una broma que faig i en seguida me capten, no? Per què? Pues perquè te pots equivocar diverses voltes i la tècnica te perdona. Quan normalment en les tècniques escultòriques no te pots equivocar més que una volta, com a molt, no? És a dir, si tu comets diversos errors, se van sumant i al final això es trenca, es desfà, passa algo greu, no? La closca te permet equivocar-te diverses voltes i sempre t'ofereix una possibilitat de reparació, de... Saps? Té moltes coses, és difícil explicar-ho, no? Però, per exemple, el mole tradicional és un mole massís, aleshores, si es trenca interiorment, tu no ho veus. Ho podeu imaginar, no? Un cilindre massís d'algo, no? N'hi ha una grieta a dins i tu no la veus, no la pots reparar. Sin embargo, la closca és un mole que manté la forma exteriorment, és un mole molt lleuger i molt fort. Com té la mateixa forma de l'objecte interior, de lo que hi havia a dins... Si n'hi ha una grieta o un problema, per exemple, tu el pots reparar.
Es veu.
Entonces, una cosa tan senzilla com això fa que tu pugues salvar algunes peces. Entonces, bueno, pues, si aprofundir, potser se farà ja més, més abstracte per a la gent, no? Però sí que les noves tecnologies són importants i sí que és important anar investigant i anar aportant procediments més senzills, menys contaminants, n'hi ha molts camps on millorar.
Les noves tecnologies són importants en el món actual i una altra qüestió que és molt, molt important també en el nostre món és el de la sostenibilitat, no? Això s'aplica també a l'escultura? Per exemple, feu servir materials reciclats en les escultures?
Sí, 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 totalment, totalment. Jo tinc companys ahí a l'escola que inclús bueno, en les teòriques parlen, connecten amb pàgines web, se comenta, és part de la docència. Però a més n'hi ha una actitud en general de, bueno, pues que igual que en casa tanca l'aixeta, pues, allí igual, no? No obrigues l'aixeta, llava les mans amb el poal mentre siga una cosa lleugera, és a dir, que tenim una actitud en general de, per supost, de cuidar, no? De cuidar el medi ambient i de gastar el menys possible. Pues això, qualsevol ceramista ho sap, el forn no s'encén fins que no estiga ple, no? Moltes vegades l'alumne pensa que quan ella estiga, la seva peça estiga preparada, el tècnic i jo farem per coure-li la seva peça i preparar-la. I jo dic, no, tu l'has acabada, però ella no, ell tampoc, la té tampoc, jo necessito omplir forn. El dia que omplia forn, encendem, coguem, i perquè si no l'energia no la pague jo, no la pagues tu, la paga la Politécnica, però és de tot el món, això és un gas de tots. Aleshores, sí que n'hi ha una actitud en general prou responsable, crec que és que es toca, eh? No podem escapar-se.
Val, Carme, abans parlaves que tenies projectes amb els companys allà a la Universitat de Barcelona. I com hem pogut saber en una conferència que feres allí mateix, parlaves de la relació entre els elements naturals i els elements bàsics de l'escultura. Abans has nomenat alguna cosa, crec, també. Es podries explicar un poc aquestes relacions i l'ús que n'has fet en les teves escultures?
Bueno, jo volia explicar que és, això és molt bonic, és el llibre este que se me va publicar com un premi, lo dels quatre elements i l'escultura, i en realitat no és un ús, és un esquema conceptual. Aleshores, jo en les escultures, jo creé el que tinc al cap i al cor i m'ho invente, i el que vaig fer a Barcelona va ser aplicar l'esquema conceptual que m'apoya en la poesia per a poder, pues, mitjançant analogies, metàfores, fer un acostament precisament entre la literatura i l'escultura, no? Que és una, veus, tota la xarxa se va complicant, la història se complica. Però, per exemple, els elements naturals en realitat són referents interns, funcionen per analogia, no? La terra és la matèria per la seva corporeïtat. L'aire és l'espai, per el contrari, per la falta de corporeïtat, no? L'aigua és la forma precisament perquè li manca la forma. L'aigua no té forma a no ser que n'hi hagi un contenidor, no? I el que és, per exemple, l'aigua sobre la terra fa que germini la terra, no? Entonces, la forma, que seria l'aigua, sobre la matèria, fa que germini la matèria i tinga una forma, no? Entonces, aquest conjunt d'analogies és el que jo plantejava en principi en aquest llibre, pues, se planteja amb quatre poetes, quatre poesies seleccionades sobre els quatre elements i al final sobre quatre escultors. No sé si vos expliqui més o...
No sé. Jo, reprenent un poc la pregunta que t'havia fet Debbie, no?
Sí.
I conjuminant-la en el que acabes de dir, també en la conferència aquesta de Barcelona parlaves dels elements naturals, no?
Sí,
que
estaves
comentant, que estan relacionats amb unes conductes creatives tipificades, no? Com bé estaves introduint-nos un poc, la terra era ampliació de límits, no? Aigua anava conjuntament amb organització estètica, aire i invenció, foc, ruptura de límits, no? Però com introduïxes el foc o l'aire, per exemple, en una escultura?
Bueno,
que difícil.
No, vas a ver que no. Que va. La realitat és molt més senzill del que sembla. El llibre està molt explicat perquè el fet que jo m'apoyi en la poesia és el tot, realment. Perquè n'hi ha una gradació de complexitat conforme vas avançant, no? Per exemple, estes conductes tipificades creatives venen d'un llibre d'Eliot Eisner, no? Que és, pues és un teòric bàsic en el que és la pedagogia, no? en la creativitat. Però, per exemple, quan jo vaig triar quatre escultors, s'aclarís prou bé, no? Perquè els quatre mestres escultors del segle XX, que varen protagonitzar les revolucions artístiques al segle XX, pues, bueno, per exemple, Brancusi, que és l'escultor que va recuperar la talla directa amb la pedra, pues és la terra, és la matèria. Calder, amb els seus mòbils, és l'aire, és l'espai. Entonces és molt directe. Com introduïs l'aire en l'escultura? Pues és l'espai, és Calder, no? Són els mòbils, és com la figura, lo més clar, no? Giacometti, amb les seues formes mínimes en tamany i màximes en expressió formal, és l'aigua, la forma. I finalment, aunque no cronològicament, pues Rodin, amb els seus bronzes, que són transmutacions dels seus passionals modelats, és el foc, el temps. I és un poquet... I això és el plantejament. I el que vas fer a Barcelona va ser intentar aplicar no esta mateixa estructura, però a la meva obra, no? Entonces era un poquet... era molt difícil per a mi, crec que va resultar bé, el que passa que també era difícil perquè no era cronològic, no? És a dir, n'hi ha una època en la que sí, n'hi ha moltes escultures meues que jo les considerava terra, però a millor alguna de les que estava fent ara era foc, m'explique, i després passava l'aire a travegar, entonces, bueno, no era cronològic, era una revisió per elements, no? Associant la meva producció a elements naturals, a elements escultòrics, també.
Bé, mentre revisàvem la informació per a preparar el programa, ens ha cridat l'atenció també la relació entre el món de la literatura i el món de l'art. Podries parlar-nos de la relació entre l'escultura i el món de les lletres?
No t'ho dic jo, que és que feu preguntes molt difícils. Bé, jo crec que cap escultor pot concloure una vida creativa sense la literatura com a companya, no? I jo crec que en això jo no sóc gens innovadora, és a dir, que jo ho faig, però és que ho fas tots els meus companys ho fan i ho fa tot el món. El que trobo que sí que és innovador, en el meu cas, és haver-ho volcat al programa docent, no? I simplement és per una necessitat de que se revaloritzi a través de la lectura, no? El que és llegir. Sabeu que la nostra comunitat està molt baixa en l'índex de lectura en general respecte a la resta del país. I, bueno, pues, jo tinc aquest interès. Jo mateixa sóc una lectora empedernida, m'agrada molt llegir, ara tinc molt poc de temps, però, bueno, sempre intento trobar aquest buidet per a dedicar-ho a llegir i m'agradaria que els alumnes continuïn llegint i que cada vegada llegirem més, no? Entonces, jo, per exemple, en este bloc de treball el que es planteja és que trien algo literari. En principi els estimulé a gastar la poesia perquè té un component d'abstracció que t'estimula molt, molt fàcilment a tindre imatges pròpies. Si una persona creativa llegeix algo molt creatiu, molt suggerent, pues és fàcil que per evocació, per ensoñació, surten imatges noves, no? Imatges pròpies. I d'això es tracta, no? És el bloc de treball que trobem més difícil, perquè l'altre, el d'art i artesania, pues, se desenvolupa molt millor, han de crear un objecte útil i bello, en principi està plantejat així. I este es fa patir, no? Patixen perquè no saben molt bé què és el que han de fer. En principi han de defendre idees davant dels companys i això tampoc és normal. Normalment el que se defenen són projectes acabats. Això sí que se fa molt, no? A l'escola. Quan ja s'acaba la peça se defen davant dels companys. Així el que pretenem és que se defenga abans per a que els companys participen aportant idees pròpies, no? Entonces han de triar un fragment del text, han de llegir en veu alta als companys i els altres, pues, han d'intentar suggerir-se d'una manera semblant a com el que està defensant. En fi, és un bloc molt bonic. Se queixen de lo difícil, però en acabant sempre me diuen que és el millor, que han de pres mogolló. I és més, al millor eixe fruit el recullen companys posteriorment a mi, no? Perquè després en projectes, pues, ells han trobat un camí. No? I al millor en mi han patit, no ho acaben de desenvolupar i, sin embargo, saben que aquest camí existís, el caminen i altres companys, pues, després disfruten d'aquesta meravella, no?
Molt bé, Carme. Ja per acabar, ens agradaria que ens comentares en quin projecte treballes ara i quins tens previstos en un futur immediat.
Estic, com us he comentat, estic treballant amb Joan Valle i Pere Vidal per crear obres en bronze. És una lluita tot bé que és molt bonica i que hem d'aconseguir. I, bueno, pues, mos agradaria fer una exposició conjunta, de grup, els tres. He de preparar una individual també, vull dir que tinc molta il·lusió. Ja fa molt de temps que no faig individual i és important, no?, aquest esforç. Però no vull buscar... Vull primer tindre l'obra, no? Entonces, porto diversos anys produint, poc a poc, perquè tinc dos fills que són molt bonicots, però volem temps i dedicació. Aleshores, bueno, pues el meu temps per a mi és poquet, però bueno, pues poc a poc, ahí, goteta a goteta, vas fent coses. I si necessite fer una individual en breu, no sé si en un any o en un parell d'anys, i després pues, aquestes col·lectives que aniran sortint d'estos companys, de Pleia de Queramos, de... la creació en bronze i tot el que me proposen també els companys de l'escola, que n'hi ha molts que són molt actius i proposen ells mateixes coses col·lectives, per, sempre intento participar, que me pareix una iniciativa molt, molt loable, tot el que sortia i se puga.
Molt bé, moltes gràcies, Carmen.
Gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Moltes gràcies, Carmen.
I ara escoltem Versael, un grup que fa ús de la cançó d'autor i del folk, però també dels recursos audiovisuals, plàstics, poètics i teatrals, per fer una crítica de la societat.
Treballaré el teu cos com treballa la terra, llaurador del meu poble, amb amor i força. I seràs tu el fruit, seré jo el fruit, serem tots el fruit, tu i jo. Terra i força, tu i jo. Terra i força. L'únic camí nostre, pont i mar, terra i arbre. L'únic camí cert, el camí l'amor, el difícil camí d'amor, on som junts tu i jo. Tu i jo, treballaré el teu cos,
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Treballaré el teu cos, un tema inclòs en el disc Gràcies Raimon, editat per la Universitat Politècnica de València en homenatge als 50 anys del vent, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules esmolar i fosa, que estan directament relacionades amb el tema que ha tractat Carmen Marcos al llarg de l'entrevista. Escoltem les frases que tot seguit ens llegirà Toni.
El bronze se sol treballar amb la tècnica de fosa a la cera perduda, que permet obtenir escultures úniques i irrepetibles. En el segle XIV, els joves aprenents d'escultors duien a terme les feines més senzilles i més pesades del taller durant 4 anys. Una d'aquestes tasques consistia a esmolar les eines que havia d'emprar el mestre.
Pel que fa a la paraula esmolar, en el context de l'art i de l'escultura, ens referim a l'acció per la qual es fa un angle molt agut a la punta d'un instrument de tall. L'esmolada produeix a l'eina un toix tallant, amb el qual treballem la pedra o qualsevol altre material, amb perfecció i de manera uniforme, sense desprendre fragments de material. Ara bé, hem de recordar que en valencià no s'ha de dir afilar. Pel que fa a la paraula fosa, en el context de l'art i de l'escultura, ens referim a la tècnica escultòrica que permet confeccionar un exemplar en metall o en aliatges en estat de fusió. N'hi ha diverses tècniques, com són la fosa a l'arena, a la cera perduda o amb conquilla. Ara bé, cal que recordeu que en cap dels casos no hem d'usar la paraula fundició per a referir-nos a aquestes tècniques. I finalment arribem a l'apartat de la frase feta i us convidem que penseu el que vol dir. Escoltem, Toni.
Per a mi, treballar el ferro se'm feia difícil, però, com se sol dir, fent i desfent, aprèn l'aprenent. I ara ja gaudís moltíssim de treballar-hi.
Aquesta frase, fent i desfent, aprèn l'aprenent, es diu per tal de fer referència a l'aprenentatge, el qual es construeix a través d'un procés de prova i error.
A continuació, escoltarem Basoni, un grup que encapçala el creixent moviment musical indie-pop català.
Fa 2 hores que hauria de ser aquí, em sembla que s'ha perdut. Dins el refugi el foc sembla que es dona per vençut. L'avorriment s'escampa i marceix les flors, mentre fora cada cop neva més, cada cop és més fosc. Lluny dins el bosc, la Cristina camina, trepitja branques d'alzina i agulles de pi. Dubte de si pateixen per ella o no.
només pel que porta dins el seu abric. De cop el sent darrere seu, comença a córrer en la neu. De cop el sent darrere seu, comença a córrer en la neu. De cop el sent darrere seu, creixerà el pujant sent darrere seu, el lloc se'n pot menjar.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Caputxeta, una cançó que forma part d'Eufòria 5, Esperança 0, l'últim disc de Mazzoni, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. La pregunta d'avui tracta sobre l'escultor valencià Andreu Alfaro. Escoltem a continuació el fragment següent adaptat del llibre de Joan Fuster, Catàleg de la retrospectiva sobre Alfaro de l'IBAM, 1991. Toni, per favor.
Moltes gràcies, Elisa. Quan Andreu Alfaro començà a fer, dibuixava i pintava. Alfaro ha estat sempre un gran dibuixant. És possible que per això ha esdevingut un gran escultor. Quan passa Alfaro del dibuix a l'escultura? De la línia dibuixada a una matèria tridimensional. Jo no ho sabria dir. L'Alfaro es va dedicar a l'escultura, si no estic equivocat, quan va descobrir que el llapis, el dibuix, no era suficient, que l'espai s'escapava del paper i entrava en l'aire. Un dibuix es podria convertir en un cos més practicable. Un dibuix pot ser vist d'una manera, no de moltes. Una escultura és visitable pels quatre punts cardinals. Alfaro té escampada per Europa una notable quantitat d'escultures en places i carrers. Són estructures sense febre, racionalistes, en les quals no falta ni sobra res. M'atreviria a dir, finalment, que Andreu Alfaro, enmig dels embolics de les avantguardes i de les postavantguardes, ha mantingut un criteri insòlid, el de la perfecció. Del llapis, Alfaro pot ser accedir al fang, no ho sé, i en tot cas a uns elements metàl·lics. Darrerament, acudit a la pedra. Els sentits humans no poden emancipar-se de la realitat. Veure, tocar, olorar, sentir i algun més. La realitat de l'obra d'art és ella mateixa i la conjunció dels sentits corporals que s'hi apunten i la utilitat que en traiem.
Andreu, amic, torximany de metalls, d'on ha vingut la força i la vida, que retrobem en la teua escultura dels ponts del riu i de les pedres velles, dels clars matins, de la llum dels baladres, dels teus dos peus, de passejades dòcils.
I la pregunta d'aquesta setmana és: Andreu, amic, torcimany de metalls, d'on ha vingut la força i la vida que retrobem en la teua escultura? Dels ponts del riu i de les pedres velles, dels clars matins, de la llum dels baladres, dels teus dos peus de passejades dòcils? Aquest és un poema i una cançó que un bon amic d'Andreu Alfaro li va dedicar a l'escultor. Podríeu dir-nos el nom d'aquest amic? Repetim la pregunta. Andreu, amic, torcimany de metalls, d'on ha vingut la força i la vida que retrobem en la teua escultura? Dels ponts del riu i de les pedres velles, dels clars matins, de la llum dels baladres, dels teus dos peus de passejades dòcils. Aquest és un poema i una cançó que un bon amic d'Andreu Alfaro li va dedicar a l'escultor. Podríeu dir-nos el nom d'aquest amic? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoprenentatge de Valencià. Apunteu-ho. caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim. caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta de la setmana passada, en què us preguntàvem quina és la paraula àrab de la qual prové el nostre mot albufera i què vol dir literalment en aquella llengua. I la resposta correcta és: el mot albufera deriva de l'àrab al-buhaira, que és diminutiu de bar, mar. Per tant, albufera vol dir la petita mar. Aquesta setmana la persona guanyadora és Marc Soler Cantalavella. Marc, quan pugues, el teu regal t'espera al Centre d'Autoprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins al setembre amb nous programes i més convidats. I recordeu que qui diu mal de l'estiu no sap el que diu.